els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vinga, va, doncs a aquesta hora un dimarts més que volem parlar de filosofia millennial, i és per això que un va tenir una brillant idea, i és trucar un centennial perquè ens ajudés.
Home, ja diuen això que una de... Com és aquesta gran frase de... No sé si és una gran frase. Avui sí que em puc queixar del dia, per cert.
Ara
no,
parlem.
Com es diu aquesta... Com... Ai, no sé, ja, estic fatal, eh?
Sí. Com, això... ho corroboro.
Estic fatal. O sigui, això que s'ha d'estar com fora per poder veure'l de dins. No?
Què?
Que cal una persona externa per poder veure...
Val, sí.
No?
Sí.
Ostres, estic fatal, eh? No m'ho esperava gens. O sigui, estic patètic. Bueno, en fi, no passa res.
L'has provat, bon dia, eh?
Bon dia. Avui m'he esperat... Avui és el dia que he vingut al programa, des que acaba de començar l'any.
Sí.
Que més d'hora m'he llevat i amb més temps he vingut. I mira.
Bueno, és que cauen quatre gotes i es col·lapsa tot, eh?
Sí.
Estava tot col·lapsat o no? O sigui, els transports van plens?
No ho sé, jo és que vinc amb metro. O sigui, demà vinc amb bici, però avui no puc agafar el bici perquè em mato, perquè no està ben asfaltat el paviment de Barcelona. Llavors, clar, he de venir amb metro, però clar, també faig la línia 3, tros paral·lel, vull dir, tampoc és que sigui...
No gaire. En fi, abans de parlar-nos del tema que ens portes avui, ahir et ven no anar en aquest programa.
Espero que per bé.
Sí, home. Sí, home.
Ja deia jo que estaves tronant molt, eh?
Vam parlar...
Em vas pillar amb el moment, de més.
Baixes hores, eh?
Estaves tronant i dic, hòstia...
Ja, és que la festa de la democràcia té la seva ressaca a vegades.
Sí, home, digue...
Què t'anava a dir? No. Va sortir un aeroport que es diu Aeropuerto María Zambrano.
Sí. Sí, a Màlaga, no?
A Màlaga. I vam parlar... Vam dir, hòstia, mira... I has anat tu a l'aeroport, María Zambrano?
No. Jo no he estat mai a Màlaga.
Val.
La veritat, m'agradaria ser-hi. Bueno, el que queda de ciutat, perquè sí que tinc col·legues allà.
Menjar uns espetos.
I allò sí que està gentrificat, eh?
Sí?
Allò és Màlaga és invivible ara mateix, la ciutat. Els preus són una bestiesa. Està quasi més car que Barcelona. És una burrada. Però sí que és veritat que... I l'estació de tren també es diu María Zambrano. Quan vas agafar... quan vaig a Madrid, no, i vaig agafar l'AVE per venir aquí, posar... estació María Zambrano. I dic, ai, que a mi em vaig. Em faig aquí, salto la via, no?, sense que ningú s'enteri.
Ai, Déu meu. En fi, va, no hem vingut a parlar d'estacions i aeroports, sinó de filosofia.
Bueno, sí que hem vingut a parlar d'estacions i aeroports, sí? Encara que tu no sàpigues.
Ah?
Perquè hem vingut a parlar...
No sé el tema encara.
Exacte.
Val.
Perquè hem vingut a parlar de tècnica, de la tecnologia. Vull dir que sí que hem vingut a parlar d'aeroports i d'estacions, de fet.
Val. De la tecnologia, eh?
Sí, però no la tecnologia com... O sigui, com anem a parlar... O sigui, de fet, anem a parlar de tècnica. Vale, però com crec que tecnologia és una paraula que s'entén més,
Vale,
però la tècnica és com ens relacionem amb aquesta i de més, però perquè, i vull deixar molt clar que venia a parlar de tecnologia però no vinc a parlar de, ai, és que aneu... Estic fent el gest amb el telèfon, perquè la gent...
Sí. Estem enganxats a la tecnologia.
Estem enganxats...
Som menys humans, eh?
Que sí, les frases aquestes de els nens, no sé què, bueno, l'alarmisme aquest raro.
Tu creus que hi ha alarmisme?
Sí.
Sí?
Sí, hi ha una alarmisme sensacionalista. O sigui, com, jo això ho dic molt. Hi ha només els primers documents que es van trobar, dels primers documents que tinc escrits,
sí,
de l'època de l'Estat... Bueno, és que això és tècnica, mira que bé. Tot va relacionat, de veritat. L'escriptura és una tècnica.
Sí.
Vale? O sigui, com, faré una definició molt ràpida del que és la tècnica. La tècnica és la manera que tenim d'exterioritzar la nostra memòria i la nostra existència. És a dir... El dispositiu tècnic, no? En aquest cas, per exemple, l'escriptura, permet que puguem tindre una tradició i un coneixement sense la necessitat constant de que tothom estigui memoritzant allò.
Per tant, mira, ja, primera pregunta a la saca. Tècnica i art van agafats de la mà?
Sí. De fet, en grec, tecné és la paraula que s'utilitza per dir art i per dir tècnica.
Fixa't.
Vull dir, és la mateixa paraula, és després que en l'època mitjana hi ha les arts, les belles arts i l'artesania. Però en el món grec la tecné
sí.
És un sabater fa tecné i unes escultures tecné.
Val.
Vull dir que el Parteno i la cullera són tecné.
Vale? Val, val,
val. Que siguin de la mà. Però és veritat que en les primeres mostres que tenim d'escriptura, que són de... Ai, és que no dic sumeris, però estic... Uf,
sí, eh?
Això, sí, però no tinc bé...
L'escriptura cuneiforme són sumeris.
Sí, són les tauletes que s'utilitzaven, que l'origen de l'escriptura és molt interessant, és una qüestió econòmica, una qüestió burocràtica, potser, de gestor, de gestió, de gestoria, sí, sí, sí. Per gestionar, bàsicament, el tema dels impostos, els arrendataris i de més. I hi havia com unes escoles on s'aprenia margella, no? Uh-huh. I les primeres coses escrites que tenim és d'un pare queixant-se que el seu fill no l'obeeix i que s'està degenerant.
Sí,
i que abans, antigament, eren més obedients i avui en dia estan molt lliures. I us, moltes gràcies. I és com...
L'Àngel Ribé, que li ha portat el cafè al Leos Club,
com
sempre.
Agraït. Però vull dir que portem, no sé, que 4.000 anys amb la cosa aquesta de... És que...
Sí, sí, sí.
És que quina decadència. Però sí que és veritat que cada cop estem pitjor. Però sí que és veritat que... precisament el que ve plantejar pensar la pregunta de la tècnica, i això ho feia aquí de Yuk Hui, que és un filòsof xinès, si volem adreçar precisament el problema de la tecnologia, sí, sense caure en tòpics, llocs comuns terribles, missatges alarmistes, prometeisme ingenu, però alhora tampoc cal tornar a un primitivisme feixista, vull dir, hem de tenir una relació complexa, hem de repensar com ens relacionem amb la tècnica i la tecnologia per poder donar resposta a aquestes problemàtiques d'una manera coherent. Perquè, clar, què passa? Per desgràcia, qui regula aquestes qüestions? Ho podem veure amb l'intel·ligència artificial, ho podem veure amb les xarxes socials, els governs que legislen aquestes qüestions, no? Què passa? No hi ha una reflexió profunda sobre la tècnica, sinó hi ha una relació de gestió...
Però estàs venint a mi, Leo, quan em deies no vull parlar... d'allò tan típic de estem enganxats a les tecnologies, compta amb els nanos, etcètera, etcètera. Bueno, hem de repensar com usem les tecnologies, també passa per aquí.
Exacte. I el que jo vinc a plantejar una miqueta és que si volem pensar, o sigui, si volem repensar com ens relacionem amb les tecnologies, hem de repensar la relació gairebé antropològica que té l'ésser humà amb la qüestió de la tècnica.
Val.
Vale? Per poder veure quines, per exemple, són les diferències fonamentals entre el martell i l'smartphone... que sembla una tonteria, però no ho és. Hem de pensar també la tècnica i la tecnologia ara mateix és l'argamassa del món globalitzat. Això és un fet, no? Però no totes les tradicions i totes les cultures tenen històricament la mateixa relació amb la tècnica que l'occidental. Això és el que pareix una mica Yuk Hui, aquí en aquest cas.
Val.
Vull dir, a Occident tenim una relació prometeica amb la tecnologia. El mite cosmològic, per definició, i com ens hem relacionat amb la tècnica històricament, tant en els seus crítics com en els seus... ha sigut el mite prometeic. És a dir, la tècnica com allò pròpiament humà diferenciat dels déus, de la divinitat. O sigui, allò que és... La tècnica és una obra humana.
Sí, sí, és creació de l'home, clar.
Pel qual Prometeu se'l condemna.
Sí.
No? Prometeu ens va donar la tecnologia i la democràcia. I en aquest sentit són coses pròpiament humanes. Què passa aquí? Per tant, hi ha una assimilació entre tecnologia i progrés.
Sí.
Progrés humà.
Sí,
no?
Sí, sí.
I d'aquí això ja s'emboca en el Renaixement, claríssimament. No? L'home renaixentista, multidisciplinar, Leonardo da Vinci, no? On s'uneix tècnica, art, humanisme. Però què passa? Aquesta genealogia ens ha portat aquí. Això és el que planteja una sèrie d'autors. No? Quan s'arriba al segle XX... A principis del segle XX, no? hi ha dos grans reflexions al segle XX marcats per les dues guerres mundials. No? Abans i durant la Primera Guerra Mundial hi ha tota una sèrie de pensadors, especialment a Alemanya, que comencen a preocupar-se perquè Europa està en decadència. Hi ha una preocupació real. No? Hem arribat a un període de positivisme científic, ingenu, però la ciència no avança. Portem la modernitat... Hi ha hagut un munt de progrés, però arribem al segle XX i la cosa està estancada. De cop, la física està en un callejón sense salida. És una situació crítica. De cop, les ciències de l'esperit, l'humanisme, també no hi ha gran poesia, no hi ha gran literatura. Estem en un moment crític, no? Com Europa està caient, així de clar. No? Comença el desmembranatge de l'antiga Europa imperial, que és el que arrosseguem fins avui en dia. I llavors es comença a assenyalar la qüestió de la tècnica i la tecnologia com un, ho diré ràpid malament, se nos ha ido de las manos. No?
Val, no, és a dir, no hem aturat l'avenç tecnològic abans de repensar en l'avenç tecnològic.
Se'ns ha menjat, no ens hem enterat, i de cop estem sotmesos a una sèrie de mecanismes i tecnologies que ens fan desgraciats.
Val.
No? De cop ja hem perdut, hi ha una pèrdua de sentit, hi ha una pèrdua de metafísica, hi ha una ferida metafísica, hi ha una pèrdua de relació amb l'absolut, hi ha una pèrdua d'ètica, de cop desapareix el fons moral, l'estètica cada cop guanya més territori, no? Una estètica buida, evidentment, i clar, de cop, allò que dic sempre del gran diagnòstic que fan Theodor Adorno i Marx Horkheimer a la dialèctica i la il·lustració, que diuen, amb el pas a la modernitat, la muntanya deixa de ser lugar dels déus,
sí,
la morada, per passar a ser el recurs natural a extreure.
Val.
Aquest és el canvi de paradigma, que es du a terme amb la tecnologia, perquè la tecnologia permet una escala de una... El que les negocis es diu la capacitat de fer escala, de negoci d'escala, que és impensable, no? O sigui, un llenyador, diguéssim, que treu recursos per ell, no és capaç de desforestar un bosc.
No, clar.
És el moment en el qual s'industrialitza el negoci, que arriba a una escala que és problemàtica. I en aquest sentit...
És a dir, perdó, Leo?
Sí, digues,
tu el que estàs dient és... No, tu...
Estic fent aquí una història, bueno...
No, però està molt bé. Tu el que estàs dient és, repensem la tecnologia perquè el que ens ha dut a l'avenç tecnològic o el que anomenem com a avenç tecnològic és purament el progrés de productivitat.
Exacte.
És a dir, jo me n'adono que jo sol produeixo el que produeixo, necessito produir més, necessito una màquina que m'ajudi a fer això.
Sí.
Val.
És també com potser un canvi de paradigma entre augment infinit o autarquia.
Val.
És un conflicte d'idees, no? També és cert que s'ha de fer tota aquesta crítica, i tota aquesta crítica és necessària, però tampoc podem caure en un ecofeixisme ingenu. Vull dir, per mi una figura que és molt interessant per veure l'evolució respecte a la qüestió ecològica i la qüestió tecnològica, encara que per mi és insuficient donada pel context històric, és la figura de Marx. Marx i Engels, de joves, són d'un prometeisme tecnològic que des del nostre món d'avui en dia, que estem patint el canvi climàtic, se'ns presenta aberrant gairebé. No? Ells es pensen que la tecnologia vindrà a emancipar l'ésser humà i que salvarà... Però llavors, amb els anys, va veient un canvi i el Marx ja més gran, el del final de tot, ja és molt crític. I se n'adona que una tecnologia sota el sistema de... Que potser la tecnologia, ojo, no? Diguéssim. I és molt interessant aquest canvi de paradigma.
Val.
Però la idea de repensar la tècnica no és apartar la tècnica. Aquesta és la gran idea. O sigui, com no vol dir tornem... Bueno, és que no podem tornar a un estat previ a la tècnica, perquè la roda ja és tècnica, no? Però la cosa és pensar... El gran pensador de la tècnica és, evidentment, Martin Heidegger, però hem de sortir les tesis de Heidegger, perquè Heidegger ens condueix cap a un conservadorisme molt problemàtic, molt problemàtic, i a sobre Heidegger ens condueix a una posició d'inacció política, d'incapacitat d'actuar. Però sí que és veritat que ell pensa molt bé la tècnica i se n'adona que hi ha un punt on... Jo quan tinc un ser útil, el que ell diu un martell, per exemple, sempre utilitzo l'exemple del martell, i l'utilitzo, aquest martell està al servei del meu ser al món. És una extensió de la meva mà. Jo imposo una... I utilitzo, no? I de més. Què passa amb la tècnica ja postindustrial o del món industrialitzat? Que ja no sóc jo que... trio fer un moble, diguéssim, i realitzar-me a través d'aquesta acció, no? Aquesta acció manual, sinó que és aquesta maquinària que m'obliga a mi a sotmetre'm i em provoca, i em... Jo no sóc la gent lliure en aquesta relació. Quan un està utilitzant un Excel, posem, està molt clar qui mana, no? O quan un utilitza una maquinària de gran escala, no? Inclús la maquinària ja en un sentit més abstracte, diguéssim.
Sí.
Però clar, aquí estem el gran problema és, vale, llavors què fem? No?
Clar.
I aquí és el que planteja Yuk Hui, que és aquest autor, per exemple, planteja la qüestió de tota tècnica, això és molt interessant, tota relació tècnica històrica està relacionada amb una cosmologia, i una relació entre cosmos i tecnea, no? Que és allò que no totes les relacions amb la tècnica han de ser prometeiques, és una i aquesta cosmologia guarda una relació amb quin tipus de tècnica és i quin tipus de tècnica s'utilitza, perquè ella es pregunta com pot ser que a Xina, per exemple, la tècnica no es doni com aquí, però hi hagués un avanç molt més profund amb el tema de la bronza, de materials, de la forja,
val,
que aquí, Occident.
Aquí anava la pregunta, és a dir, tot el que m'has explicat fins ara és com entenem el món de la tècnica des de la visió purament occidental. Mm-hmm. Anem cap a l'Àsia.
Clar.
Com s'entén això?
Aquí vaig a fer... Sí,
Perquè clar, és que te m'has avançat ara, eh? Però clar, si pensem en Àsia, tècnica i tecnologia, se'ns va al cap la Xina i el Japó, que són dos gegants tecnològics.
Avui en dia. Avui en dia. I aquí ve una cosa interessantíssima que identifica Yu Hui, aquest autor. Què passa amb Xina i el Japó? Especialment Xina és un gegant tecnològic molt més fort que el Japó. I Corea, posaríem. Xina i Corea són les dues grans potències, sobretot amb el tema dels microtransistors, dels chips, bueno, això és igual, de les CPUs. Però, diguéssim, què és interessant aquí? Xina ja tenen un desenvolupament tècnic molt fort a l'època, el que podríem dir, menys desenvolupada de la humanitat.
Sí.
És a dir, fins a la modernitat estan desenvolupats. És a dir, Leibniz i els autors de la il·lustració, primer, el model de l'Europa, el model federal europeu és una importació del model xinès de governamentabilitat.
Sí?
El model democràtic, això és una importació que fa Leibniz.
No és allò que hem volgut sempre dels famosos Estats Units europeus?
No, però és que Estats Units ve d'Europa. La idea de la confederació és una idea d'importació europea i és una idea il·lustrada, perquè els Estats Units són il·lustrats, no? Però és una idea d'importació xina, que Leibniz sentia una gran fascinació per tot el model xinès i la tecnologia, pel sistema numèric, pel sistema... O sigui, com... Hi ha una fascinació pel sistema lingüístic. O sigui... fins a l'època moderna, fins a que aquí no hi ha un desenvolupament, fins que no hi ha el boom de la ciència aquí a Europa, ja podríem argumentar fàcilment que hi ha les tècniques de... sobretot el que és la tècnica de forja, de construcció, és àmpliament superior a la Xina. Però llavors què passa? Hi ha la Guerra de l'Opi, que s'allarga una barbaritat, no? S'acaba 1904, 1908...
Principis del 900.
Principis. I llavors allà la cultura, estic fent aquí una història 5 cèntims molt per sobre i molt patillada, o sigui, no molt patillada, però molt per sobre, una gran pinzellada. Entra en crisi el paradigma. No? Entren en crisi com a paradigma perquè perden aquella guerra i queden com una colònia econòmica més o menys del Regne Unit i d'Europa i d'Occident, no? El mateix passa amb el Japó, hi ha una pèrdua identitària, o sigui, el Japó... Veure els japonesos vestits com els imperials és una cosa molt loca. D'allà també ve el seu nacionalisme com a conseqüència. Vull dir, hi ha una submissió d'aquestes cultures orientals brutals. I llavors què passa? Xina passa per moltíssims canvis polítics i socials i moltes crisis durant el segle XX. Moltes. Hi ha una revolució comunista. Dintre de la pròpia revolució comunista hi ha un xoc molt fort amb la figura de Mao, la revolució cultural. Però llavors què passa? Que ells perden, es diu que perden, la gran reflexió que hi ha és que es diu que es perd la Guerra de l'Opi, la gran humiliació xinesa de la gran Xina, ve per no tindre un desenvolupament tècnic, tecnològic. Llavors ells entenen que el tema tecnològic és el tema que defineix l'estatus d'una nació a nivell... Llavors què fan? Todo a ello. I que tenim Xina com la gran potència tecnològica.
Sí, sí, sí.
Què passa? Com no tenen una tradició de tindre una relació cosmològica amb la tecnologia de certa manera, i aquesta i la tecnologia que ells utilitzen avui en dia és d'importació occidental, a la seva manera, al seu estil, però qui ha establert el paradigma ha sigut Occident, estan patint una mena de colonialisme tecnològic molt interessant i els afecta d'una manera molt forta perquè no tenen les eines teòriques de la tradició, no tenen una tradició sota la qual pensar críticament com ens relacionem amb la tecnologia.
Val.
Per això de cop ja han de ficar el DNI als videojocs i han de regular per hores i per això tenen tanta gent addicta a la gachapon. I tota aquesta... O sigui, com no és casualitat.
El què?
El gachapon. El gachapon és al Japó les tragaperres,
ah,
que val, són il·legals allà, però hi ha el gachapon, que és com una mena de sortear la llei. De fet, Sega, que és bueno, les empreses de videojocs d'allà es forren amb això, no?
Val.
Que això està arribant aquí a Europa, per cert, el tema dels gachapons. Hi ha molts videojocs que estan fets que són casinos secrets. Bueno, és igual. Però la qüestió és que és molt interessant veure com hi ha un intent de tota la gent de el que es diu el neoconfucianisme, tota una sèrie de teòrics del segle XX, tant xinesos com japonesos, però simplement xinesos.
Sí.
També, clar, xinesos, perquè hi ha Taiwan, Hong Kong, és que això és un percal. Però diguéssim que pensen, intenten, sense descartar tota la reflexió europea que hi ha hagut, que és interessant sobre la tècnica i és important i és necessària, com ells poden reformular-ho i unir-ho amb la tradició xinesa de tal manera que puguin plantar cara al gran repte social que tenen amb la invasió de la tecnologia.
Val.
Aquesta és la idea.
I aquest és el repte.
I aquest és el gran repte. Que nosaltres també, com estem en un món globalitzat, també tenim alguna cosa a aprendre d'aquells intents que estan fent ells. Perquè està clar que el paradigma occidental no està funcionant. No estem intentant superar la modernitat. Ho vam intentar a principis del segle XX amb Heidegger. Crec que està clar ontològic.
Per tots, ja.
Ho hem intentat amb Sartre i el nou humanisme. Ho hem intentat amb l'estructuralisme, amb el postestructuralisme, amb la postmodernitat, amb la no modernitat, amb lo posthumà. I no hi ha manera. La modernitat, patapam. Vull dir, pues clar, pues potser hem de mirar aquí. No? I el que em deia està, mirem Orient, doncs ara mirem Orient. L'interessant que tenen ells és un tema originari, és que per ells la tècnica com a tal no és un concepte, és un neologisme, la tecnologia. És una cosa molt interessant. Per nosaltres és una paraula tan antiga com la nostra cultura, gairebé, com la nostra... Sí, cultura.
Gairebé com la civilització.
Exacte. Per ells no. No? Hi havia una cosa que és habilitat i de més, però és interessant perquè si per nosaltres és una cosa diferent en el rita, no? En el rito. El rita, si ho en català? No. El tema religiós. El rito.
Com és rita, sí, sí, sí.
Rita. Se m'ha semblat raríssim. O sigui, jo tenia una cosa que es deia Rita. I llavors... És veritat.
Sí, esplouar.
Bueno, és que m'ha vingut al cap.
En el rito.
En el rito. El rito i el mito.
Sí.
No? El rito, diguéssim, xinès...
Sí.
Inclou la qüestió tècnica.
Bona.
Llavors, la tècnica en la tradició xinesa antiga està vinculada a la divinitat. Això és interessantíssima.
Val.
I té una part fonamental dintre de la litúrgia. Ritualística, i dintre de tota la qüestió, que és una qüestió fonamental a la societat. Per això, el 4.000 abans de Crist tenien una tècnica molt més avançada que la nostra, diguéssim, des de la nostra visió. Però perquè l'importància de tota la litúrgia, qüestions tècniques, de els recipients, els processos de fabricació, i a més, és una cosa que està vinculada a la divinitat. I el més interessant encara, que hi ha una qüestió moral. La moral que es construeix a Europa o a Occident, diguéssim, des dels grecs, és una moral que està heroica, desvinculada dels déus. En canvi, per la tradició xinesa, hi ha una paraula inclús per definir el sentiment moral de justícia, i això està vinculat a la tècnica, això és una cosa interessantíssima. Però llavors què passa? Quan ells els desarticula aquest paradigma, perquè perden les guerres de l'opi, diguéssim, i per moltes altres qüestions, ara estan... completament desarticulats, indefensos, i per això la tècnica se'ls està enduent per davant. Perquè va costar molt. O sigui, com en aquell moment es deia, no, és que des dels propis... com es diu això? L'aristocràcia xinesa o l'oligarquia en aquell moment, quan a principis del segle XX, deia, no, és que la gent xinesa és tonta perquè no aprenen la tecnologia. Però en aquell moment es va... van parar a pensar que era un canvi de paradigma tan profund que era algo arrelat, diguéssim, a la pròpia condició antropològica de l'ésser humà. Però aquí era una mica la idea.
Aviam, dues cosetes. Tres, de fet. Tres cosetes.
Toma ja.
Mira, la primera. Tinc un amic que ens està escoltant i que m'acaba de posar, jo diria que és ritu, del llatí ritus, que vol dir costum religiós.
Molt bé, gràcies. Molt agraït.
Un amic que, per cert, va estar en aquesta casa, Albert Feixas.
No hi ha res millor que l'etimologia, eh?
Una abraçada per ell. La segona cosa, ja saps que poques vegades, molt poques vegades, et poso deures, o et demano, o et faig demanda...
Va, com apunto.
O et faig demanda...
Que si no, no ho faré. Si
abans,
no ho apunto, no ho faré.
Abans del 9 de juny...
Vale, abans clar, del 9 de juny.
Sí, m'és vale. Igual la setmana que ho facis, però abans del 9 de juny...
Vale.
Hem parlat d'Europa.
Vale.
M'agradaria pensar o repensar en Europa abans de les eleccions europees.
Vale.
Què
vale.
És Europa?
Hòstia, vale.
D'on ve Europa? Vale. Cap on va Europa?
Vale, és un tema que se'm queda una mica gros, però intentaré fer el que pugui. Claro. Bueno, una mica gros, de filosofia et puc parlar el que vulguis, però...
No, des del món
bueno,
filosòfic.
Farem una gran crítica a Europa.
Evidentment, des del món filosòfic.
Podem parlar, bueno, si vols, podem parlar, que em sembla interessant, de la idea de Unió Europea. D'on
sí,
apareix
sí,
això?
Exacte, perfectíssim.
Que és aquesta invenció.
Sí, sí, sí.
Quines són les bases filosòfiques?
Sembla perfectíssim.
Genial.
I la tercera cosa, no tornes a casa en tren, oi?
No, no, quin valor. O sigui, ja he vist això, estic tan content de no viure a Castelldefels, ja.
Val.
O sigui, mira que m'estimo la meva terra, m'estimo el Baix Llobregat, eh? Però, carai, tu.
Última hora. Incidència elèctrica que provoca el tall de l'R3 entre Sant Martí de Centelles i Ripoll i fa activar el pla Ferrocat. Si és que
bueno,
si no és per robatoris, és per incidències...
També et dic,
si
a mi fa gràcia quan es dona la notícia d'última hora com... No funciona les Rodalies! Bueno, la gent que l'utilitzem cada dia sabem que ja... No sé, com vale, saps? O sigui, com, ok... Buen dato, vull dir. Però després està l'Òscar Puente traient múscul. No? A mi fa molta gràcia. Dius, hòstia, no va ni un tren a Espanya, el tio. Tenim la millor... Bueno, en fi, és igual. No em fem parlar. No parlem.
Esplugà, gràcies, eh?
Un plaer.
La setmana que ve, que vagi
bé. Molt bé.
Has escoltat Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un podcast de Ràdio Estat.
La meva regla, les meves regles. Perquè ara, si tinc la regla, puc tenir la copa, les calces menstruals o la compresa reutilitzable. Gratuïtament. Així estalvio, cuido el planeta i cuido la meva salut. Això és molt fàcil. Descarrega el QR a l'app de La meva salut i ensenya-la a la teva farmàcia. Per la salut sexual i reproductiva, 8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.